Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
A la serra de Collserola, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, hi ha un bosc immens amb molta història, Vall d'Aura. El palau que s'hi va construir va arribar a ser en alguns moments el centre de la vida política de la corona catalano-aragonesa. En el seu origen, entre els segles XII i XIII, va pertànyer als monjos cistercencs i més endavant va convertir-se en un lloc de caça i esbarjo pels reis. El primer monarca que en va tenir la propietat va ser Jaume II. Més endavant, Pere el Cerimoniós va convertir la Domus de Vall d'Aura en un palau situat al bell mig d'aquell bosc, un vedat encerclat per tàpies quilomètriques ple d'animals salvatges. Però va ser durant el regnat de Martí l'Humà, entre 1396 i 1410, que el domus i el bosc que l'envoltava van assolir la màxima esplendor. Santa Maria de Vall d'Aura havia estat el primer monestir del Cister a Catalunya, fundat el 1150, però aviat la comunitat va marxar per fundar Santes Creus. Després d'un breu període de temps com a granja cistercenca, cap al 1294 la finca i el bosc de Vall d'Aura va passar a mans de la corona. Quan no estaven embrancats en una batalla o en alguna negociació diplomàtica, una de les aficions preferides dels reis era la caça. Martí l'Humà compartia aquest interès amb el seu pare, Pere el Cerimoniós, i amb el seu germà Joan I, anomenat justament el Caçador, que és qui l'havia precedit en el tron. Des del moment que va retornar a Catalunya, l'any 1400, el nou rei es va dedicar a embellir la Casa Palau de Vall d'Aura, supervisant al detall les obres de reforma i reconstrucció, fins i tot quan els afers d'estat el portaven lluny del seu paradís personal. Era el seu lloc preferit per anar a reposar. Martí l'Humà es preocupava pel tipus de rajoles de les habitacions o per quins arbres fruiters calien pel jardí i va decidir construir una bodega subterrània com a bon amant dels vins que era. A les estades a Vall d'Aura, el rei continuava decidint qüestions d'estat, intercanviava cartes amb monarques d'altres reialmes, entre d'altres el seu fill, Martí el Jove, que era aleshores rei de Sicília. Posteriorment, en temps de Ferran el Catòlic, Vall d'Aura va passar a mans de la noblesa i ja ben entrat al segle XIX seria propietat de la nova burgesia industrial. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Vall d'Aura. Clar, jo no havia sentit parlar molt de Vall d'Aura, però la veritat és que... Sí,
bueno, pel passeig o perquè no sé...
Sí, però allò, lloc d'esbarjo dels reis, no ho tenia gens ubicat. I em sembla que ara comencem a saber-ne de debò què era això de Vall d'Aura, que era molt important.
I tant, i tant. És a dir, és, diguem, a tota la serra de Collserola, la part que mira cap al nord, on hi ha una part que és molt, la majoritària deu estar entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, no. Doncs, amb tota aquesta zona, on hi ha l'Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí, sí, estava ubicant-me.
Amb tota aquesta zona...
On hi ha l'autopista, també,
sí, que passa cap a Tarragona. Sí,
exacte.
Amb tot aquest sector, diguem, hi ha un espai lluny de la ciutat de Barcelona, de la capital, diguem, de Catalunya, on hi ha la corona, on hi ha un territori on, avant la letra, és totalment ecologista. És a dir, allí els monarques catalans tanquen aquell territori i amb aquell territori van, diguem, a caçar i van a fer les seves...
Van de cap de setmana, no era el cas, perquè no es feia això del cap de setmana,
però... Per entendre una mica aquesta similitud o aquesta metàfora, no? Però hi ha una cosa que és important. Tot això ens porta de que darrere, per saber totes aquestes característiques, vol dir que tenim un arxiu extraordinari, l'Arxiu Real de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb el qual, amb totes les referències, amb totes les cartes, amb tots els documents, hi ha alguna persona que s'ha passat hores i hores i hores traient ara un document, ara un document, ara un document, ara un document. I això, per molt que paguis, no es paga mai. però és que el...
O sigui, els historiadors no sou rics, finalment. Això no ho hem aconseguit. No, ja sospitava, per com veniu vestits habitualment, però en fi, no se sabia mai.
Però hi ha una cosa que és veritat, que s'ha de tenir en compte. Fixa't que els règims dictatorials donen molt importància als historiadors, perquè saben que construeixen el relat històric de favor d'ells. Però els democràtics tenen molt més dificultats. Per quina raó? Perquè com que els historiadors, si ets un historiador honest, has de ser crític, amb el positiu i el negatiu, reconeixement. Sí, el dia de la presentació et faran una plaça, et diran
copet,
una cosa...
El copet a l'esquena, va molt, paga molt.
I això que és tan important, perquè dins de 100 anys això formarà part, diguem, de la cultura i del coneixement conjunt de les persones, això és l'estudi que s'ha fet aquí de Vall d'Aura. De cop i volta sabem una quantitat de coses que no sabíem, que va paral·lel a la història de Catalunya. És a dir, fixa't, primer el Cister, aquesta gran ordre religiosa que... Clar, quan Catalunya s'expandeix cap al sud, doncs han d'anar cap al sud.
Se'n van cap a Santes Creus, perquè és més allí, amb això.
I després, amb tota aquesta història, després ens trobarem l'evolució dels monarques i finalment al segle XIX, clar, aquí ja no hi ha monarquia, a Catalunya fa anys, i qui arriba? La burgesia industrial, que és aquests territoris. I a partir d'aquí, una obra excel·lent.
Qui ens acompanya avui i ens ajudarà a entendre què és això de, o què ha estat això de Vall d'Aura és l'historiador Robert Álvarez Masalías, que és autor, juntament amb l'arquitecte Vicente Guallar Furió, d'un llibre immens, és molt gran, però a més immens també amb el sentit dels continguts, que s'anomena Vall d'Aura, una història de monjos, reis nobles, industrials i investigadors 1150-2025. Senyor Álvarez, benvingut a l'Enguàrdia, moltes gràcies per venir aquí avui amb nosaltres.
Bon dia i gràcies per aquesta apologia que heu fet del meu llibre.
Home, està molt bé, eh?
Són 900 anys de recerca. Aquí
No. El senyor Álvarez no ha estat 900 anys investigant, diguem-ho clarament.
Sí, però 5,
Déu-n'hi-do, eh?
La recerca va estar 900 anys, eh? Que això...
Sí, és una feinada important. Per què Vall d'Aura havia estat tan oblidat? Vall d'Aura em refereixo, òbviament, a aquest palau, a aquest lloc de residència, perquè realment no forma part de la memòria popular, aquest lloc d'esbarjo dels reis.
El palau, quan va ser abandonat pel rei Alfons el Magnànim, doncs va quedar, segons els documents que s'han trobat, havia quedat pràcticament aterrat. I les seves pedres van servir perquè el que després va comprar aquell territori fes la seva casa. I allò, amb els anys i les pluges i tot, ha quedat totalment soterrat. Llavors, bé...
O sigui, no es veu res, per entendre'ns.
No es veia res. Vull dir, actualment, des de fa uns 6 o 7 anys, cada any es fa una campanya d'excavació i estan sortint a la vista doncs, els fonaments de lo que havia sigut el monestir i el que havia sigut després el palau, i també pues, alguna ruïna de lo que havia sigut la casa que es havia fet a costat del palau. Bé, quan... es van començar a fer les excavacions i jo me'n vaig enterar, de seguida vaig veure d'on sortia la iniciativa, que era de la casa nova de Vall d'Aura, que està més amunt, i allà vaig conèixer a l'arquitecte Vicent Guallard. Bé, l'home, doncs, esclar, vull dir... Ell, a més, al comprar la casa, doncs també li havien donat unes quantes escriptures, algunes d'elles en llatí i tal.
De l'any de la Picó.
De la Picó. I el dia que ens vam conèixer, ell tenia molts documents, però no els podia llegir.
Clar.
I, bueno, a partir d'aquí, doncs, va venir...
Va començar la col·laboració conjunta.
I ha sortit el llibre fet per tots dos.
5 anys, eh? Déu-n'hi-do. Sí. És una feinada important. Doncs anem a parlar una mica de Vall d'Aura, si li sembla. Començament comentat que això va ser el Cister que es va posar allà. Suposo perquè era un lloc aïllat. Pensem, ara per entendre'ns, de la comunicació entre Sant Cugat, Cerdanyola, Barcelona, etc., és relativament, si no hi ha un trànsit infernal com és habitual, és relativament ràpida, hi ha els ferrocarrils, etc., etc. Però, clar, això en aquesta època estem parlant d'hores i hores de camí. Jo havia sentit, per exemple, que de Sant Cugat a Barcelona, de Barcelona a Sant Cugat, eren unes 5 hores de camí. O sigui que, esclar, per tant, era un lloc aïllat, Vall d'Aura.
Sí, Vall d'Aura era un lloc aïllat, era un bosc molt gran, i encara ara no és un lloc aïllat, però el bosc continua sent un bosc immens que, bueno, a la punta de dalt i a la punta de baix hi ha un restaurant, però que al mig allò està, diguem-ne, caillat amb alguns camins i caminets que ho creuen i que es fa servir pels excursionistes, pues, entre setmana i sobretot els caps de setmana. Els monjos van buscar un lloc per estar sols, que ningú els molestés en les seves oracions, però allò no estaven sols, perquè el camí que anava de Sant Cugat a Barcelona passava molt a prop. Aquests, segons ells mateixos van escriure, doncs hi havia massa gent, ells volien solitud total i això els va impulsar a buscar un altre lloc. I al final van anar a parar a Santes Creus, prèviament haver intentat anar a Encosa, on encara resten algunes ruïnes del que havia sigut un intent de fer un monestir, però que de seguida ho van deixar-ho estar, i al final es va convertir en una granja.
A Santes Creus, en aquell moment, estem parlant de finals del segle XII, si no vaig errat.
Sí,
clar, era un lloc gairebé de frontera i molt populat.
Sí, sí, sí.
Clar.
Els monjos van arribar allà el 1151, en realitat, i s'hi van estar fins al 1169, és quan els documents ja no parlen de l'abat de Valldaura, sinó que parlen de l'abat de Santes Creus.
Val, per tant, van estar una desena llarga d'anys.
Bueno, hi ha una cosa important, curiosa. El primer monestir del Cister, tal com has dit ja al començament, o sigui, va ser el de Valldaura. Però va haver-hi una controvèrsia entre els monjos de Santes Creus i els de Poblet per veure qui era més vell. I això tenia la seva importància...
Com som els humans, eh?
Exacte, sí, sí, sí. Encara que fossin monjos,
sí,
eren molt humans.
Sí, sí, sí.
El més antic, quan hi havia un acte públic i un abat era un personatge molt important,
sí, clar.
Era el que es posava en el lloc preferent.
Clar, home, sí, sí. Això, el protocol i poca broma.
I els de Poblet, el rei els havia donat el territori el 1148. En canvi, en els de Valldaura, els antecessors de Santes Creus, el Montcada de Tor d'aquell moment els havia donat el 1150. Per tant, deien, nosaltres som els més antics. Però van anar a Roma i allà van guanyar els de Santes Creus, o sigui, Valldaura, perquè deien, no, alhora que al moment que veu comprar el territori o us van donar el territori, que no el van comprar, va ser aquell. Però el dia que va començar efectivament a funcionar com un monestir,
clar,
i a ser consagrat, va ser el de Valldaura.
I per tant, era
el 1751 va haver-hi la sentència definitiva, perquè abans n'hi havia hagut una altra que l'havien recorregut. La sentència de
1751. O sigui, 600 anys després...
No sé quan va començar. Jo he tingut accés al final
però,
del procés.
Esclar, 600 anys de procés no està malament. L'Església s'ho pren amb calma, de determinades coses.
Bueno, de totes maneres, no sé com va començar el procés, però no va ser el 1169 com
igual,
va marxar.
Però en tot cas, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com passa dels monjos a la monarquia? Perquè, clar, això no... És molt estrany, els regals. O sigui, de la monarquia o els aristòcrates a l'Església era relativament normal, però de l'Església als aristòcrates no és un camí molt habitual, aquest.
Exactament, no he trobat el document. Sí sé en quin moment aproximadament es produeix, perquè a l'any 1254 encara hi ha uns documents que parlen de la granja de Valldaura. Si hi ha una granja, vol dir que allà hi ha monjos, encara que no siguin capellans, sinó que siguin germans.
Amb un prior, probablement, etc.
I, en canvi, el 1294, el rei ja actua, ja està fent obres, ja és l'amo de Valldaura.
És la segona meitat del 13, quan es produeix aquest canvi.
No, però el 1277 hi ha un moment que la ciutat de Barcelona compra els molins de Montcada per un tema de les qüestions d'aigua, i llavors els monjos tenien allà tenien un molí i li compra la ciutat de Barcelona. En el moment que li compra a la ciutat de Barcelona el molí, allò ja no té sentit, els monjos ja no hi fan res allà.
Clar. Per tant, ha d'anar per aquí la cosa. En tot cas, s'ho queda la monarquia.
S'ho queda la monarquia.
I què pensa fer, inicialment?
No, anaria a caçar.
O sigui, des del primer moment, aquest és l'objectiu.
O sigui, és un territori de gaudi.
Sí. Un dels primers documents, ja, el rei ja diu que en el que li dona com a senyor útil, que era un Marimon, un Bernat de Marimon, que n'hi va haver-hi 3 o 4, un Bernat de Marimon, doncs que tenia d'allò tenir sempre preparat perquè hi haguessin 100 talladors, bueno, que eren els, o sigui, per tallar la carn, no tenien gabinets i forquilles i feien amb uns talladors que era un mànec amb una roda afilada al mig, amb allò tallaven la carn.
Com es tallen les pizzas,
sí,
ara, diguéssim.
Bueno, exacte, com sí, sí, les pizzas.
Sí, sí.
Exacte, eh? Talladors i plats per 100 persones, perquè el rei mai anava sol.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
A més de tenir, doncs, una dotzena de llits aparellats, perquè no tots dormien en un llit i a la casa. Okay. Els soldats que l'acompanyaven, doncs, hi havia altres dormitoris generals, sí, per...
O sigui, per tant, des del primer moment té aquest objectiu, perquè, evidentment, no és una zona que tingui en aquells moments interès militar, no hi ha res, ni tampoc de conreu, perquè els boscos no es conreen com a tal. Es poden treure beneficis, però no és aquest el concepte bàsic.
Era per tres raons. Una, per anar-hi a caçar, no sempre tenien temps, eh? Gairebé mai tenien temps.
Viatjaven molt en aquella època a la cort.
Per anar-hi a caçar, per anar-hi a fer estades, això en el cas del rei Martí, que era un rei bon vivant. I, I a més, quan hi havia epidèmies, tocaven el dos de Barcelona i allà quedaven aïllats.
Sí, pensem que és l'època, una mica posterior, de l'època de la Divina Comèdia.
I de la Pesta Negra.
La Pesta Negra, el 1348.
I per tant, que és el moment en què realment aquest sistema de fugir de les pestes és arreu, és universal, o almenys a Europa, per tal d'evitar-les com a tal. Això vol dir, pel que sabem, per tant, que els primers reis que ho compren, és Jaume II, no? El primer
és Jaume II, sí.
Doncs sabem que utilitzen aquell espai, però que no tenen un palau, tenen alguna...
Una casa senyorial, una domus, que en deien.
I això, com ens ho podem imaginar? Relativament petita, per estades curtes, no és com el que després serà el palau que farà Martí.
No en tinc ni idea.
Clar.
No en tinc ni idea. En canvi, sí que tenim documentació de les coses que va fer el rei, el Pere el Cerimoniós, que és el que el va convertir en un palau, i infinites, o gairebé, del rei en Martí, que el palau, pues, no li servia el palau que havia fet el rei Cerimoniós, i s'ho va fer, pues, molt més maco.
O sigui, a mitjans del segle XIV, que és el rei Pere, el rei Pere té una... em sembla que després de Jaume I és
per al cerimoniós, sí, el nom de domus ja el podem canviar per palau.
Per palau. O sigui, ja comença a billar-lo per convertir-lo en aquesta casa. Doncs mira que el rei Pere va tenir una vida intensa, vull dir que no sé si tenia gaire estona per passejar-se, perquè és clar, si el rei Martí ja ho tenia complicat, el rei Pere tres guerres al mateix temps va arribar a fer, etc. Va tenir uns conflictes molt importants.
Jo, per fer la història del rei Martí, he tingut una gran ajuda, que va ser un llibre que fa 100 anys va fer el Daniel Girona i com es deia, i Llagostera, que era l'itinerari del rei en Martí. Centenars o potser milers de ressenyes donant el número de referència a l'arxiu de la Corona d'Aragó.
Un historiador de fa 100 anys.
Un historiador de fa 100 anys.
De principis del segle XX.
Sí, un llibre, més, amb una enquadernació magnífica, en un paper magnífic i tal. Ara, ningú ha tingut la gosadia de fer l'itinerari, pues, del rei Pere el Cerimoniós, pues, perquè estava en infinitat de batalles, de guerres, i el mateix amb el Jaume II, en les guerres que tenia, pues, amb els Anjous.
Clar, no, el rei Pere...
Ningú s'ha atrevit a fer-ho, i jo tampoc m'he atrevit a fer-ho.
No, el rei Pere encara, perquè el rei Pere és el que posa molt èmfasi en la Cancelleria Reial, i per tant pren molt nota de tot el que fa, i per tant encara és possible reconstruir-ho, però amb Jaume II ho dubto molt, que hi hagués prou documents com per reconstruir-se.
Però hi ha una tradició històrica, diguem, de la família real catalana de documentar les coses que fan, i això fa que hi devia haver algunes institucions o algunes persones que devien fer aquesta feina de lletristes, que els hi devien encomanar o no, que ho complissin o no és una altra història, però això ja existia. L'organisme com a tal existia.
A veure, a Catalunya ja a l'any 1000 els pagesos ja sabien el que era un notari i tot ho feien escriure, el rei molt més.
Amb més raó. Per tant, Pere, que és el pare del següent rei, Joan I, i del següent rei, que és el seu germà, el germà de Joan, que és Martí, suposo que ja devia acostumar els fills, encara que la relació pare-fills en aquella època, sobretot dels monarques, era una mica distant, però devia acostumar els fills a anar a Valldaura, o sigui, ho devien tenir com una cosa ben present.
Efectivament, el rei Martí sabia el que era Valldaura, però va tenir de recuperar Valldaura, perquè entre el Pere el Cerimoniós i el rei Martí va haver-hi el rei, el Joan I, el caçador. Uh-huh. I aquest, a més d'anar a caçar, pues, hauria de gastar molts diners. Però hi ha un moment que ell va vendre el domini útil i el directe també en el senyor, en un Bernat de Marimon. I aquest li va dir, o sigui, com van fer el tracte, va dir que el Joan, el caçador, podria anar-hi a caçar quan ell volgués, però només durant la vida del rei,
i
pagant-se ell els animals. Va. Però el rei Martí sabia molt bé el que era, perquè només ser rei, el que va fer va ser començar a pressionar en el Bernat de Marimon per recomprar allò. I li va posar moltes condicions i al final li va dir, sí, sí, és teu, però com que abans de vendre-ho no havies fet el que tenies de fer, que havies deixat que els animals es perdessin tal, has de fer una colla de coses i al final, però si no, t'ho puc recomprar. I l'altre diu, vinga, recompra-m'ho i siguem amics, perquè a més tenia un càrrec dins de l'organigrama de poder del rei.
Encara que el rei Martí l'Humà no va tornar a Catalunya fins a l'abril de 1400, dos anys abans, el 27 de juny de 1398, ja va proposar unes capitulacions sobre Valldaura a Bernardí de Marimon, que havia comprat la finca Joan I. El document al·legava que Bernardí no havia complert les condicions pactades a la venda. En comptes d'acceptar les capitulacions, Bernardí, que en aquell moment era cambrer del rei, va optar per revendre-li Valldaura a la monarquia, una operació que es faria efectiva a inicis del 1399. En la proposta de capitulacions apareixen alguns dels projectes que el rei tenia pensats per Valldaura. Entre d'altres, posar vigilància als portals de les dues entrades i repoblar el bosc amb més animals.
Ella sia que el dit Bernat de Marimon diga, parlant amb reverència del senyor rei, que per ell és estat fet en los afers de Valldaura so que s'hi pertanyia fer, segons les condicions de sus contingudes. És convingut entre el dit senyor rei, eludit Bernat de Marimon, so que segueix. Primerament per so com les portes de la dita vall estan moltes vegades obertes, que no hi és feta ninguna provisió. És així convegut que per lo senyor rei, o per sos oficials, sien procurades dues persones que estiguin cascú en guarda de cascun portal de la dita vall, a prop que los dits portals no romanguin oberts, ens tanquen les dites portes quan algun neixirà, amb lenya o en altra manera. Així mateix guarden i tenguen a prop que la dita casa no puga eixir. E que es curen que los servos haien bona provisió en guisa que puixen ben pastar e multiplicar en lo dit bosc. Ítem ja sia fos dat a entendre al senyor rei que el tallar de la lenya de bosc de la dita vall era força damnós, emperò, açò reconegut per lo senyor rei, és consignat que dit Bernat puga tallar o fer tallar de la lenya del dit bosc, segons e per la forma que tro al dia d'ui acostumat de tallar. I te'n vol lo senyor rei, que per son tresorer si han fets fer dos safarets grans per obs de beure e banyar los servos, e que la meitat de la llotja de l'hort qui és sobre l'abeurador de la casa sia cobert de taulada a dues aigües, per tal que el senyor rei hi puixa sopar en estiu, e que no es banyàs en temps de pluja, e que sia fet un tros de tapiat prop de la casa on puixa estar algun bestiar separat, si lo dit senyor rei ni volrà tenir.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Robert Álvarez Masalías i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant del Palau Reial de Valldaura i especialment, encara que no hi hem entrat gaire encara, la seva relació amb Martí l'Humà, que el va convertir en un, claríssimament, un dels llocs favorits de la seva vida. Encara que no sé, senyor Álvarez, si ho va arribar a dir mai, que la seva estima per Valldaura.
En algun moment, el que deia és que de les coses que comprava tan cares per fer-ho allò maco, que no se'n fes propaganda. No fos que el poble malparlers.
No, està bé, això és, els reis ho tenen molt, molt en compte,
home,
això.
Home, i aquesta cura que hi ha de que hi hagi animals salvatges, que hi hagi cèrvols, portar-hi cèrvols, és a dir, tota una explotació extraordinària, aficionat a la falconeria, clar, vull dir, dona com una mena de allunyament de la població, aquests no són els problemes normals de la gent,
no,
clar.
No, home, no, sí, imagina't. Al 1400, a més, però problemes clar, hi havia,
I tant.
Ell torna, perquè ell estava a Sicília, etc. Ell estava fora perquè en principi no havia de ser rei, diguéssim. Era l'hereu mentre Joan I no tingués descendència i finalment, per causes diverses, no en va tenir. I per tant, li va caure amb ell la monarquia molt abans, a més de l'esperat, perquè Joan I, per les causes que sigui, mor accidentalment, diguem-ho així, perquè van haver molts rumors d'assassinat, vés a saber, als boscos de Girona. I llavors la monarquia passa a mans de Martí de manera, diríem que gairebé inesperada. Martí, quan torna, té molt clar, com comentàvem, refer aquest palau i convertir-lo en el seu lloc de gaudi. Què és el que introdueix amb aquest palau? Què és el que vol fer allà?
Bé, doncs, o sigui, un palau magnífic, amb totes les comoditats possibles i ben farcit d'animals.
O sigui, simplement per estar-se...
Es redueix en això. Ara, li porta també feina, vull dir, perquè en realitat, per fer aquest palau, no és només un encàrrec que dona pues, amb els arquitectes reials. És ell gairebé que està fent de mestre d'obres. Ell diu, porteu-me tantes rajoles d'aquest color i tantes altres de l'altre. Porteu-me 2.000 pins de tal... I mou tot el regne pues, perquè li vagin portant els elements, els materials de construcció.
Caram, això...
Arriba a aquest punt.
Clar, anava a dir, això és... Martí era un personatge en aquest sentit particular, perquè el Santes Creus també fa una part de refar el monestir precisament per construir
el
allà...
El seu palau.
El seu palau. Vull dir que ell hi pensava molt amb això. No sé si és un...
Ambició, era sí. Una ambició gran.
Sí,
de, monarca,
sí.
De monarca cada vegada més poderós per damunt dels nobles. Cada
sí, sí, construir-se palaus amb indrets que considerava correctes, etcètera.
És no el que passava la resta de monarquies de tota Europa, de que els monarques cada vegada tenien més poder... Estem anant cap a la monarquia absoluta, estem tendint cap allà.
Sí, sí. Em sembla recordar un paral·lel amb el duc de Borgonya, que més o menys d'aquesta època, que també es fa construir uns palaus amb una estima pel detall absolutament, que penses que curiós, no?, que un duc es plantegi això exactament, quin tipus de flors s'han de veure, doncs sembla que Martí anava per aquesta línia, no?
Quin tipus de flors, quin tipus d'arbres... Fins a aquest punt ara, no només això, fins i tot doncs, tenir els animals més macos al costat del palau, amb un tancat, amb una espècie de mini zoològic. I també els ocells més macos, també amb una gàbia ben gran, també tancats doncs, per exhibir-los amb els seus amics.
I a part tenia animals per caçar, o sigui, no només els que sorgien... entre cometes, naturalment al bosc, sinó que, a més, n'hi posaven, no?
O sigui, hi ha una continuïtat, doncs, d'animals sí. D'aquella època i de boscos i d'arbres de l'època aquella, l'actual boscos de Cerdanyola.
Bueno, dels arbres que hi havia llavors...
No, però clar...
Una cosa sí, el nom de Valldaura és del llatí Vallis Laurea, que vol dir Vall dels Llorers, res d'or, la Vall dels Llorers. I encara, endinsant-me per alguna vall tancada a la selva, juntament amb el Vicent Guallart, hem trobat llorers per allà.
O sigui, encara en queda, hi ha una continuïtat.
Encara queda una certa continuïtat.
Comentàvem, els animals aquests que es posen són animals de cacera, m'imagino.
Sí, sí, sí. Encara que jo no m'imagino en el rei empaitant animals, eh? Vull dir, el rei...
És un bastant bon vivant, no?
No, exacte. Era un personatge, doncs, obès. Ho ves.
Sí, llavors, d'aquí venia el nom d'humà.
Sí, ell comprava mules.
Tenia molta humanitat.
Sí, ell comprava mules. En cap document diu que encarregués cavalls. Encarregava unes mules, però unes mules molt especials, perquè en un dels documents diu que si les mules aquestes no són especials, queden afullades. S'entén perfectament.
Sí, sí, que els hi passa als pobres,
a les pobres mules.
Sí, sí.
No agafar de mules guites, que es diu, d'aquelles nervioses de coses, no.
També era aficionat a la falconeria, que això no existia, no requeria gaire esforç.
Clar, clar, clar. Poses el braç i ja el falcó surt.
Però tenia de tenir animals,
que, sí, sí.
Perquè ell era un rei, i un rei té de tenir, doncs, això, animals,
però és
té d'anar a caçar.
Que contrasta amb el seu germà, per exemple, que l'anomenaven el caçador, no per casualitat, perquè, i de fet morirà amb una cacera. Quina diferència, no?, de germans, la manera de veure el món, perquè no sé com era físicament Joan el caçador, però sembla que s'allunyava de com era Martí l'Humà.
Efectivament, sí, físicament, sí. Sense tenir un retrat...
Que no n'hi havia a l'època, no.
Exacte,
no.
Doncs físicament havien de ser ben diferents.
Clar, perquè Joan constantment, a les seves cròniques, les cartes que envia la dona, constantment parla d'hem cavalcat fins a no sé on, clar, per tant, en principi, vés a saber, però en principi la persona que cavalca tant, que fa tanta caça, etcètera, etcètera, físicament ha d'estar en una forma molt diferent a Martí l'Humà, que el que li agradava era el bon vi, la bona teca, el passejar, xerrar, sentir música, era una altra manera de ser.
En les seves cartes a la dona, doncs, també molt cara i estimada muller, oi? Mm. Però, per exemple, en diverses ocasions parla dels rams que es fan a Vall d'Aura, que són millors que no pas els que es fan a Vall d'Onzella. Sí, parlava sí, sí. Ja de coses molt més refinades.
Sí, sí, clar, era un altre estil.
Perquè del palau, sabem si en aquest palau hi anava la cort, feien festes o feien aquest tipus de coses, hi ha referències?
En el cas de Martí l'Humà, no. En el que ve després, Alfons el Magnànim, que és el que es carrega a Vall d'Aura, doncs sí, al final de tot, els últims anys d'estar aquí a Catalunya, a les Corts que havia hagut a Sant Cugat, doncs ell fa allà un banquet del qual tenim fins i tot el menú, les lliures d'un tipus de carn, d'un altre, les quantitats de vi que havia comprat, i fins i tot parla dels trompeters i els músics que havien anat allà a amenitzar el dinar. O sigui que realment l'arribada dels reis allà, i suposo que també en altres llocs, era com hem vist en les pel·lícules medievals i no tan medievals ja amb els temps moderns, els reis que arriben a toc de trompeta, doncs això, el dia que va venir Vall d'Aura, els trompeters tocaven la trompeta, sí. I cada vegada que els cambrers portaven allà un menú diferent, doncs, doncs això, tornaven a trucar la trompeta i entremig doncs els músics anar tocant música.
Martí l'Humà va supervisar personalment les obres de reforma i envelliment de Vall d'Aura, que van començar seriosament l'any 1402 sota la direcció del cavaller Ramon de Sentmenat. El rei prenia decisions sobre tota mena de detalls, des del tipus de rajoles de les estances fins a quins arbres fruiters s'havien de plantar al jardí. Per tal de fer realitat el projecte per la finca, va buscar els millors artesans i es va fer portar articles de luxe de procedències ben diverses. El 9 de setembre de 1404, el rei va trametre dues cartes, una a Arnau d'Hortal, castellà del Palau de Palerm, i l'altra al seu fill Martí el Jove, rei de Sicília, en referència a una partida de taules i columnes que li havien de trametre.
Cavaller Ramon de Sentmenat, seríeu tan amable de fer venir un secretari? He d'escriure a Palerm.
Sí, majestat. Ara mateix. Es tracta de la taula de pòrfir que ens han de fer arribar a Vall d'Aura?
I les columnes de marbre amb capitells. Ens en calen més a banda de les que ja van enviar en el seu dia.
La veritat és que són d'una manufactura bellíssima i aconsegueixen que aquest palau encara llueixi més.
Aquesta és la intenció. Li vull demanar al castellà Arnau d'Hortal que li doni la màxima prioritat a aquesta tramesa. Que el que transportin tot aquest material en la primera nau que vingui d'aquelles parts.
Estic segur que el vostre fill us podrà ajudar a fer realitat el que desitgeu. Ningú no li pot discutir les ordres al rei de Sicília.
En Martí també li vull enviar una missiva. És molt important que el trasllat de les noves columnes es faci el més secretament possible.
Què és el que temeu? Potser l'acció de la pirateria?
No és això el que m'amoïna. Aquestes taules i columnes són especialment extraordinàries i els esforços que invertim en portar-les a Valldaura estan del tot justificats. Però ja sabem com de semblants coses pot acabar murmurant el poble, com si això fos l'únic que ens importés. No convé donar-li publicitat.
Entenc el que voleu dir, majestat. No interessen les murmuracions.
Per això necessito escriure al castellà del Palau de Palerm i al meu fill, perquè s'assegurin de ser discrets.
De seguida me n'ocupo. Sort que la majoria de les columnes que estem col·locant venen de Girona, que la tenim més a prop.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Robert Álvarez, això que acabem de sentir, aquesta conversa entre Martí Lomà i Ramon de Sentmenat, clar, crida l'atenció dues coses, una que comentava abans, el tema de la discreció que demana, i d'una altra, el nivell de detall del que demana, perquè són dues coses ben curioses. La discreció revela el polític, diguéssim, aquest és el grau d'interès, revela l'home, no?, que vol que allò que tant estima quedi fantàsticament. Com devia ser aquell palau que va vestir Martí Lomà?
Doncs, a veure, ell, per la seva cambra, que els sostres eren daurats, volia que al terra les rajoles fossin combinacions de rajoles negres i grogues, perquè així li agradava. Mm-hmm. Les parets estaven...
I l'antecedent del taxi.
Sí. Bueno, i del comtat d'Urgell. No?
El comtat d'Urgell, sí.
Clar, és que m'ha recordat molt això.
I de la família Anglesola, que té gairebé tota la plana d'Urgell.
Per això dic que és possible que hi hagi alguna relació, o no, potser és casual, però...
Les parets estaven forrades en fusta. Llavors també hi havia pintures i hi ha una de les habitacions que li deien l'habitació dels papagais. Deurien haver-hi allà uns quants ocellets d'aquesta mena.
O pintats o potser
llavors volia, la majoria d'habitacions tenien sortida a l'exterior. El rei Pere el Cerimoniós havia fet tota una balconada en el primer pis i no sabem si hi havia un segon pis. Però amb el temps del rei Martí Lomà, si no havia fet el segon pis, el va fer ell, perquè hi havia dos balconades. O sigui, li deien no me'n recordo ara del nom que li donaven, però hi havia dues balconades que pel nombre de pins que van carregar per fer-les, doncs dels quatre costats de l'edifici, almenys tres el tenien d'envoltar.
Déu-n'hi-do, això és un palau.
Va demanar 1.000 pins, no?
1.000 pins, sí, 1.000 pins. Bueno, podia fer-la servir per moltes coses.
Sí, clar, no?
Però en un moment determinat en demana una quantitat molt més petita i llavors faig la divisió i dic, mira, sortien 3 o 4 pins per cada costat, 3 o 4 pins per cada costat i més algun que en sobrava. Per si de casa
algun pis trencava, o alguna cosa així.
A més, el rei volia... Totes les habitacions no tenien sortida a fora, a la balconada aquesta. La llotja, que en deien, la llotja. Però totes tenien de tornar, com a mínim, una finestra al pati interior del palau.
O sigui, era un edifici probablement rectangular i amb pati interior, amb la qual cosa hi havia finestres a l'exterior i finestres al pati aquest, que és d'imaginar que fos una mena, salvant les distàncies, de claustre.
No, no ben bé així. En les excavacions que han sortit veus un gran recinte que fa aproximadament 30 per 30 metres i allò era el monestir.
I segur, o sigui, que enmig hi havia el monestir?
No, el recinte de 30 per 30 metres, allò era el monestir. No. Sí.
El palau... monestir primer.
Primer el monestir, 30 per 30. I allà, a dins, també hi ha espai per tenir un petit claustre. Llavors, el que és el palau, el que sembla per les excavacions que s'han fet, és agafa només una banda del monestir, la banda que està més a l'Orient. I llavors són 30 per 15, aproximadament. I, a més, a la part més al nord, a més d'això, hi havia un petit annexe i allà tenien una balconada que encara es veu ben bé com estava falcada al mig de la muntanya, vull dir, amb la paret de pedres que encara dura, i allà tenien una vista grandíssima sobre totes les muntanyes que donen al nord. i allà és on portava unes columnes de pòrfir i unes taules de marbre, en fi.
O sigui, ens hem de situar al palau, les restes del monestir, i després una superfície molt gran, tancada a porta i porta, que era tot el bosc,
sí, perquè a més a més
reservat per la monarquia.
No, el que era el palau i el que havia sigut o sigui, el recinte era el palau més la resta de lo que havia sigut el monestir. I tot allò estava envoltat per una muralla perquè han sortit de la resta.
Sí, tot això, i la superfície, que és més o menys es pot saber com era això?
Espera, o sigui, Valldaura és una cosa i el palau de Valldaura n'és una altra. Valldaura és un bosc immens, vull dir, que té doncs, d'una punta a l'altra pot haver-hi, doncs, no sé, 5 o 6 quilòmetres i llavors un parell de quilòmetres d'amplada. En dues valls al mig. El que era el recinte del Palau era una cosa molt més petita. Clar, ara bé, tot el que era Vall d'Aura també estava envoltat de tàpies, o sigui, que dic, quilomètriques, sí, perquè sí, els animals no s'escapessin.
Clar, clar, clar.
I llavors,
el rei està obligat a la discreció, perquè tot aquest cos la gent no sabia que
la gent no hi entrava allà dins.
És d'un luxe fora de mida, sobretot en unes èpoques tan dures com les que estava passant la corona en aquests moments, no?
No solament, o sigui, no podien entrar ni tan sols al bosc, eh? Si les tàpies es feien malbé en algun moment i tal, i algú entrava, les penes del rei eren gravíssimes. El rei Martí deia, el que hagi entrat allà i hagi matat un animal, la mà tallada.
Sí, sí, i segur que ho van complir, eh? Vull dir que encara que no tinguem constància.
Hi havia cultiu? En tota aquesta zona hi havia alguns cultius?
El que era Vall d'Aura, una mica després, sí, perquè s'hi va fer una casa, la casa de Can Cerdà, Montcerdà, que en deien llavors, on actualment hi ha un restaurant amb prou d'èxit, i aquesta casa pues, tenia unes terres on
i cultivaven
on conrear. I llavors
vinya.
El que volguessin, sí, segurament vinya, pagès, o sigui, segurament vinya. Però llavors les tàpies, la casa aquesta segur que no l'envoltaven. O sigui, jo que ens considero que l'entrada de baix, o sigui, tenien una entrada dalt i una altra baix. L'entrada de baix estava on acabaven les terres de conreu del Mas Montcerdà.
I per tant continuava, diguéssim, era una continuïtat, primer conreu i després ja la zona reservada de cacera.
Era on el rei Joan el Primer cridava en els batlles de Ripollet, de Cerdanyola, el de Montcada, pues que el anessin a trobar a la porta de baix de Vall d'Aura, i llavors anava a caçar per Collserola, perquè ell no tenia diners, tenia de pagar-se els animals i, per tant, caçar porcs senglars era gratis. I, en certa manera, requeria més esforç, perquè els altres animals, vull dir, encara que era un bosc molt gran, en certa manera els tenia allà a tret de ballesta.
Clar, i era poc divertit.
Era poc divertit.
Pel rei, el Palau de Vall d'Aura era un lloc de repòs, la cacera i la lectura d'obres clàssiques. Sempre que podia, intentava compartir el temps que hi passava amb la primera dona, Maria de Luna. L'estiu de l'any 1305, l'etapa més gratificant de Martí l'Humà a Vall d'Aura, va enviar un parell de cartes a la reina per mantenir el contacte i per convèncer-la que vingués a celebrar la festa de la Mare de Déu de Vall d'Aura a inicis de setembre. En aquests missatges s'aprecia l'estima especial que sentia per aquella residència.
Reina molt cara muller, a vostra consolació i plaer, us notificam que per gràcia de Nostre Senyor som ben sants i amb bona disposició de nostra persona i que ens trobam fort bé ací a l'aire de Vall d'Aura. Pregant-vos, reina molt cara muller, que de la prosperitat i ésser de vostra persona no certifica'ts com pus o ben pura'ts, car plaer nos en fara'ts fort gran. Trametem-vos, reina molt cara muller, dels rams que es fan ací en Vall d'Aura, per so que baixats si són també fets com aquells a Vall d'Onzella. Essia, reina molt cara muller, vostre guarda l'Esperit Sant, dada la casa de Vall d'Aura sots nostre segell secret a 8 dies d'agost de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor, 1405. Rex Martinus. Reina molt cara muller, per l'amat nostre mossèn Rodrigo de la Gonella, havent sabut vostra bona sanitat, de que havem hagut gran plaer, certificant-vos a vostra consolació i plaer, que som sants i en bona disposició de nostra persona, mercè de nostre Senyor Deus. Reina molt cara muller, ja sabats com de demà a 8 jorns és la festa de Nostra Dona de Setembre, sots la invocació de la qual és la capella de la nostra casa de Sí de Valldaura. Perquè hauríem gran plaer que a la dita festa vos fossets ací amb nos, per prendre algun plaer segons que us ho dirà de nostra part lo dit mossèn Rodrigo, al qual sobre so donats plena fe. E tinga-us en sa gràcia, reina molt cara muller, la Santa Trinitat. Dada en Valldaura, sots nostre segell secret, a 31 dia d'agost de l'any 1405, Rex Martinus.
Això és En Guàrdia.
Una cosa que s'ha dit sovint és que la relació entre Martí l'Humà i Maria de Luna va ser especialment bona. Altres reis, en canvi, amb les seves parelles van tenir relacions més que distants i de vegades fins tot conflictives. Sí, sí, sí. No és el cas, diguéssim, amb el cas de...
És bonica aquesta carta, quan diu sí. Cara muller.
Sí. I havia passat amb el seu germà, Joan primer.
A més, era molt religiós, Llegia llibres de vides de sants i algunes obres filosòfiques, però també, vull dir, clericals, oi? I bé, vull dir, si vols ser un bon creient, doncs no desitjar la muller del pròxim és una de les normes, oi?
Sí, però els reis rarament ho respectaven, això, però en el cas de Martí l'Humà, no ho sabem, però és possible que fos així.
Sí, bueno, van voler que fes un altre fill i no va poder.
Sí.
No va poder.
Vés a saber les raons, però de fet, la mort de Maria de Luna el deixa devastat.
Bueno, la prova està de que deixa anar a Valldaura, no?
Deixa d'anar a Valldaura.
O sigui, quan mor la dona ja no hi va més, ja ho deixa... Clar...
Però no l'oblida, I encara diu que li tallin la mà en el que entri allà.
Ja. Poca broma. Una cosa és que jo no vagi a passar el cap de setmana...
De qui naixerà una altra propietat de la corona, no?
Sí.
Què passa després de Martí l'Humà a Valldaura?
Després de Martí l'Humà, ell havia creat el càrrec d'alcaide de Valldaura i el havia donat amb un altre Ramon de Sentmenat del que ja n'hem parlat, però aquest va ser un poca vergonya. Quan el rei se'n va anar, el rei Alfons el Magnànim, el 1432, em sembla que va ser, se'n va anar als seus regnes de Sicília i de
Nàpols.
Nàpols.
Doncs, per començar el rei, les coses més bones ja se les van portar allà, columnes, taules de por i tal. Però el que va quedar aquí, l'alcaide va fer el que va poder. Ara passaré per això un moment en Alfons el Magnànim, perquè quan el rei... quan es fa rei, el seu secretari li diu: senyor, no sabeu el que teniu allà a Valldaura, que és cosa de meravella. Diu, perquè hi ha una bodega que entra 17 graons sota el terra i encara en falten 7 més, encara se n'haurien de fer 7 més si no fos per una gran plaça que hi ha al davant. Perquè Valldaura eren 3 terrasses, el palau era la segona, i la tercera és on feia aquesta bodega que era de meravelles. S'estan fent excavacions i s'ha d'anar per ordre. Però el dia que es... I potser passaran anys, perquè allà hi ha molts anys de feina.
Hi ha molta feina, sí.
Molts anys de feina. Si quan s'arribi a la tercera plataforma, que és on hi havia les cavallerisses i les instal·lacions pel soldat, el forn, la ferreria, totes les instal·lacions, allà hi havia la bodega. Si la bodega no s'ha ensorrat, potser el que trobarem serà cosa de meravella.
O sigui, vins o com a mínim recipient.
No, de vins no...
Vins no crec jo que quedi gaire.
No quedarà ni una ampolla.
No m'imagino, però en tot cas...
Si queda alguna columna, perquè per fer una cosa que pugés 17 desglaons a sota i no sé si van acabar-ho de fer, doncs això tira bastant fondo i s'ha d'aguantar.
Clar, no estarà bé. No ens queda gaire temps, però...
Hi ha una bodega... O sigui, van portar a fer la bodega aquesta a un mestre que havia fet una bodega a l'Aragó, en un poble d'aquests de la Franja, ara no me'n recordo el seu nom, però que ens portin el mateix. Però la bodega aquesta que havia fet aquest el mateix, mm-hmm. això encara funciona. Amb el llibre està dibuixada, bueno, fotografiada, mm-hmm. i és una cosa extraordinària.
Ens queda un minut, literalment. La Vall d'Aura queda malmès, abandonat, deixat de la mà de Déu, diguéssim, fins que arribarà un moment en què, com comentàvem al principi, serà pràcticament desmantellat i enderrocat, i allà s'hi reconstruirà. Hi ha un altre tipus de casa i de parament molt diferent, ja per gent industrial, etcètera. Ja serà un altre món.
Al costat, en temps de la Guerra Civil Catalana, un dels reis intrusos, així anomenats, oi? Doncs ja diu que allà no queda res, que tot està arrasat. Llavors, al costat, no es prenen la molèstia de netejar la ruïna, sinó el que fan al costat és fer una casa senyorial, agafant les pedres del palau i traslladant-les al costat, a 5 o 6 metres.
I ja està, i allí construeixen, ja que és una casa que quedarà durant...
I la resta, doncs allà queden les pedres, i creixen arbres, i les pluges hi tiren terra, i tot queda tapat.
No tenim més temps. Senyor Robert Álvarez Massalías, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ell és coautor, juntament amb Vicent Guallar Furió, del llibre Vall d'Aura, una història de monjos, reis, nobles, industrials, investigadors, 1150-2025, o sigui que arriba fins pràcticament als nostres dies. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater...
Sempre quan mires pedres del passat et ve com una mena de nostàlgia de dir què serà, què apareixerà,
Sí.
Si vagis on vagis,
I té un punt de tristor. Sí, no? Jo sé que els arqueòlegs això no ho tenen, però la tristor aquella de què havia estat i ara ja no veig, només veig les restes, però en fi, el tempus fugi.
És la història de la humanitat.
És així, això és l'avantguarda.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.